supermercados, la casa. Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El debat de política general enforteix el tripartit dels socis d'investidura i aïlla Junts del PSC. Els de Carles Puigdemont amenacen en bloquejar la legislatura espanyola. Jordi Fortià.
A aquesta hora es voten les propostes que han sorgit del debat de política general. Esther Capella és la portaveu d'Esquerra Republicana.
Viure de promeses i hem de decidir si volem un país que administra la seva escassedat o un país que exerceix la seva plenitud.
Comença la vacunació de la dermatosi nodular en una primera fase, 90.000 animals afectats pel brot de l'Alt Empordà.
La vacunació estava prevista inicialment per ahir, però un problema amb la logística del transport de les vacunes procedents d'un laboratori francès ha provocat que l'inici de la campanya s'hagi retrasat fins avui. Rosa Tissent és la directora general del Departament d'Agricultura i Ramaderia.
Aquest migdia han arribat des de França aquest primer lot de vacunes i immediatament després tots els equips de veterinaris s'han posat a iniciar aquesta fase doncs, de vacunació. El que podem dir és que les vacunes seran vacunes suficients per vacunar a tots aquests 90.000 animals, que el procés de vacunació serà el més ràpid possible. De fet, aquest primer lot contem que en dos dies puguem ja haver administrat totes aquestes vacunes d'aquest primer lot. Les vacunes arriben en dos lots, aquest primer lot, i un segon lot doncs, que esperem doncs, a finals d'aquesta setmana, però no tenim la data exacta.
6 de cada 10 adolescents presenten símptomes de malestar emocional, segons el darrer informe Faros de l'Hospital Sant Joan de Déu sobre la salut mental dels més joves.
Per revertir-ho, els especialistes aposten per un model de disciplina positiva que consideren clau per a la construcció de xarxes neuronals que condicionin el seu comportament i pensaments futurs.
L'informe revela que la cura de les emocions durant la infantesa i adolescència incideix en la creació de xarxes neuronals que influiran positivament a la salut mental adulta. Esther Camprodon, directora del programa GENCA.
La importància d'escoltar i validar les emocions del nen i adolescent, que això ha d'anar acompanyat d'establir un vincle segur. Això enforteix la relació, genera confiança i millora l'autoestima i a la llarga disminueixen els problemes de salut mental.
I en esports, Alan Pei ja és oficialment el nou propietari de l'Espanyol.
El grup inversor de l'empresari nord-americà ha pagat 65 milions a Rastal Group de Chen Yancheng, que també ha rebut 65 milions més en accions de la nova societat. Per cert, el capità perico, Javi Puado, estarà dos mesos de baixa per un esquinç del genoll dret i els socis del Barça ja poden comprar els abonaments de temporada pels partits a Montjuïc i al Camp Nou. Els preus van dels 420 euros de la zona gol més econòmica als 1.092 de tribuna.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps que avui ha anat canviant i anant caient aquests ruixats molt locals, però alguns de força intensos, sobretot els que han caigut al Camp de Tarragona, 64 litres per metre quadrat a Salomó, 50, als Pallaresos, 40, a Bràfim, per tant, entre el Tarragonès i l'Alt Camp és on més aigua s'hi ha recollit. També algun ruixat a hores d'ara queda cap al Baix Camp, al Tarragonès, entre el Solsonès, Osona i el Berguedà, i algun agut encens ja també cap a les comarques de la Catalunya central sud, com l'Anoia, també la Segarra o a les Terres de l'Ebre. Allà és on plourà aquesta propera nit i el divendres al matí. Extrem sud de Tarragona, per tant. A la resta del país ja cada vegada més clarianes i, de fet, el divendres acabarà sent una jornada bastant tranquil·la. A la tarda, si de cas, alguna gotellada una altra vegada a les muntanyes de Tarragona i una temperatura que, lluny de baixar, pujarà més. Per tant, la tarda de divendres serà molt càlida. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. A banda d'aquestes aturades més o menys habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona, repassem incidències. Comencem a la ronda litoral de Barcelona. Fa estona, el tram de Bac de Roda, en sentit Besòs, hi ha hagut un accident, en principi ja resolt, però ha deixat aquests 8-9 quilòmetres de lentitud i de retencions entre Zona Franca i Bac de Roda. Això en aquesta ronda litoral anant cap al nus de la Trinitat. En direcció contrària, a la mateixa via, la veritat és que també va molt carregada, amb aturades de més de 5-6 quilòmetres entre Sant Adrià de Besòs i la Barcelona. Barceloneta, tot plegat en aquesta ronda litoral de Barcelona. Autopista AP7 a Cerdanyola del Vallès. Hi teníem un accident, ara els vehicles ja són al voral de la via, però encara hi ha aturades d'entre 2 i 3 quilòmetres en aquest tram de l'autopista AP7 a Cerdanyola del Vallès i en sentit sud, en sentit Papiol. També teníem un d'accident a la C58 en aquesta autopista del Vallès a la zona de Ripollet. Encara hi ha aturades d'entrada a Barcelona perquè encara hi ha un carril tallat al trànsit des de Badia del Vallès fins a Ripollet, això a la C58 d'entrada a Barcelona. De sortida també hi ha retencions de 2-3 quilòmetres entre Montcada i Ripollet. Per tant, algunes incidències en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Una festa d'aniversari es pot convertir en un malson.
Celebrem l'aniversari? Dic per trucar al Mario.
Una divertida i àcida comèdia negra sobre les falses aparences.
Doncs que aquestes alçades no sàpigues quins són els amics del Mario, tela, eh?
Mario, 10 d'octubre als cinemes.
Notícies en xarxa, edició vespre. El debat de política general enforteix el tripartit dels socis d'investidura i aïlla Junts del PSC. Els de Carles Puigdemont amenacen en bloquejar la legislatura espanyola.
A aquesta hora es voten les propostes que han sorgit del debat de política general, però el que ja se sap és que no hi ha hagut acord i el PSC votarà en contra d'una proposta de resolució sobre la necessitat de negociar un referèndum d'autodeterminació. Una negociació que s'hauria de dur a terme a les reunions entre el PSOE i Junts a Suïssa i que també inclouria reconèixer el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. La negativa dels socialistes al text de Junts podria accelerar qualsevol decisió sobre el suport a Pedro Sánchez. De moment, Junts ja amenaça en bloquejar la legislatura espanyola amb el vot contrari als pressupostos.
En canvi, els partits de la investidura tornaran a coincidir en diverses votacions i han estat negociant fins a l'últim moment 6 propostes de transacció que mostrarien l'estat de salut del pacte, com dèiem. Seguint aquesta última sessió del debat de política general i el nostre company Marc Dalmau. Marc, bona tarda.
Bona tarda. Després que Esquerra Republicana avisés que no donarien suport als pressupostos tant a Catalunya com a Espanya, finalment el PSC ha anunciat que vota a favor de desenvolupar una de les promeses que va fer Illa per ser investit: el finançament singular i les modificacions legislatives que calgui fer al Congrés dels Diputats per avançar en la recaptació de tots els impostos. Una proposta a la que s'hi han sumat els comuns. Escoltem Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana, i Elena Díaz, diputada del PSC.
Esquerra Republicana li diu al govern que Catalunya no pot esperar, que no podem viure de promeses i hem de decidir si volem ser un país que administra la seva escassedat o un país que exerceix la seva plenitud.
I perquè volem fer efectiva aquesta millora dels serveis públics, també proposem continuar impulsant un nou acord de finançament singular per Catalunya. Un acord que ens permeti guanyar capacitat de gestió, disposar de tots els instruments i també de més recursos.
On els socialistes no donaran suport és a la proposta de resolució de Junts per la celebració d'un referèndum d'independència. I és que els de Puigdemont han advertit durant el debat que si el president de la Generalitat, Salvador Illa, no s'adheria als acords d'investidura entre PSOE i Junts, on es reconeix un conflicte polític profund entre Catalunya i Espanya, podria perillar la governabilitat de l'executiu espanyol. Mònica Sales, portaveu de Junts, feia un dubte.
Demanem que compartisquen el que negociem a Suïssa. Només els demanem que no ho bloquegen. No poden frenar els avenços nacionals, socials i econòmics amb el PP i amb Vox i fer veure que a Suïssa volen negociar mentre a Catalunya volen destruir. Ja n'hi ha prou d'ambigüitats i de mitges tintes. No acceptarem més maniobres per guanyar temps ni per fer equilibris impossibles. Estan avisats de fa dies.
D'altra banda, els socialistes han donat suport al Pla dels Comuns per rehabilitar 150.000 habitatges i accelerar la construcció d'habitatge públic.
Moltíssimes gràcies, Marc. Encara en clau política, el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per l'any vinent superarà per primer cop els 4.000 milions d'euros amb un increment del 9% si s'aprova la proposta que ha presentat l'equip de govern.
Del total dels diners, el gruix anirien destinats a 3 àmbits: les persones, l'habitatge i la seguretat, uns comptes que preveuen congelar impostos i taxes.
Jordi Casino.
Tres aspectes concrets que el consistori considera prioritaris i que acumulen el 40% del total dels 4.200 milions previstos, amb més ajudes per a la infància, la construcció de més habitatge públic i la instal·lació d'un miler de noves càmeres de videovigilància, entre d'altres. A banda, i pel que fa al transport públic, el consistori preveu mantenir la seva bonificació als títols més utilitzats i aposta per acabar la connexió dels tramvies per la Diagonal abans del 2030. Jordi Valls és el responsable d'Economia.
Entenem que el pressupost expressa un projecte, clarament, i va centrat aquest projecte en les persones, en l'habitatge i en la seguretat. Creiem sincerament que és un pressupost que compleix amb les preocupacions dels ciutadans i les ciutadanes d'aquesta ciutat.
Pel que fa a les ordenances fiscals, aquestes preveuen congelar impostos i taxes per famílies i pimes i només destaquen com a novetat bonificacions per obres de regeneració urbana i l'increment d'un euro del recàrrec turístic municipal per arribar als 5 euros. Per poder aprovar els comptes i les ordenances, el PSC necessitarà el suport dels Comuns i Esquerra o de Junts, un factor que de moment no té garantit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Comença la vacunació de la dermatosis nodular a 90.000 animals afectats pel brot de l'Alt Empordà.
La vacunació estava prevista inicialment per ahir, però un problema amb la logística del transport de les vacunes procedents d'un laboratori francès ha provocat que l'inici de la campanya s'hagi retrasat fins avui. Dos equips treballaran de manera simultània. El primer actuarà en els primers 20 quilòmetres des del punt de contagi i el segon a la resta de granges que estiguin dins el radi de 50 quilòmetres de les tres explotacions afectades de moment. En total es vacunaran més de 90.000 animals entre vaques lleteres i dedicades a la producció de carn de 700 granges. Fins ara s'han trobat focus de contagis en 3 granges de l'Alt Empordà i s'han hagut de sacrificar un total de 655 animals. Rosa Altisent és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
Aquest migdia han arribat des de França aquest primer lot de vacunes i immediatament després tots els equips de veterinaris s'han posat a iniciar aquesta fase doncs, de vacunació. El que podem dir ara és que les vacunes seran vacunes suficients per vacunar a tots aquests 90.000 animals, que el procés de vacunació serà el més ràpid possible. De fet, aquest primer lot contem que en 2 dies puguem ja haver administrat totes aquestes vacunes d'aquest primer lot. Les vacunes arriben en 2 lots, aquest primer lot, i un segon lot doncs, que esperem doncs, a finals d'aquesta setmana, però no tenim la data exacta.
A tot això, el Gremi de la Pagesia Catalana engega una iniciativa solidària per ajudar a repoblar d'animals les granges que han hagut de sacrificar el seu ramat a causa de la dermatosi nodular.
Amb el nom de Repoblem les granges afectades, han creat una borsa d'animals per connectar els ramaders que ofereixin bestiar amb els pagesos afectats que ara han de començar de zero.
En clau internacional, Donald Trump viatjarà a Egipte per signar l'acord de pau aprovat entre Israel i Hamas. A aquesta hora, el govern israelià ha estat reunit per firmar l'acord a què s'ha arribat amb Hamas sobre la primera fase del pla de pau a Gaza.
L'acord contempla la retirada parcial d'Israel, l'alliberament d'hostatges en mans de Hamas, la majoria morts, i l'excarceració de 2.000 presos palestins. Tot i això, Israel ja ha anunciat que no pensa alliberar els responsables de l'atac del 7 d'octubre del 2023 ni cap significatius de Hamas, que l'organització terrorista havia exigit durant el procés. L'alto foc entrarà en vigor 24 hores després de ser ratificat per totes les parts. Pere Ortega, investigador del Centre de l'AS d'Estudis de la Pau, celebra aquest acord, tot i que alerta de la dificultat i la fragilitat de tirar endavant totes les fases del pla de pau.
De moment hem de celebrar que afortunadament hi hagi un alto el foc i que hi hagi un intercanvi de presoners, però cal ser cautes perquè la segona part del de l'acord és molt més complicada de que es porti a terme.
Un cop passades les 24 hores de l'alto el foc, s'obrirà una finestra de 72 hores per l'alliberament dels hostatges i els presos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
6 de cada 10 adolescents presenten símptomes de malestar emocional, segons el darrer informe Faros de l'Hospital Sant Joan de Déu sobre la salut mental dels més joves.
Per revertir-ho, els especialistes aposten per un model de disciplina positiva que consideren clau per a la construcció de xarxes neuronals que condicionin el seu comportament i pensaments futurs.
Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
Segons dades del darrer baròmetre de Joventut, Salut i Benestar de Catalunya, 6 de cada 10 adolescents presenten símptomes de malestar emocional. Davant d'aquesta circumstància, s'ha realitzat l'informe Faros, que recull dades tangibles de 20.000 alumnes i 1.200 docents que han participat dins del projecte Genca. L'informe revela que la cura de les emocions durant la infantesa i adolescència incideix en la creació de xarxes neuronals que influiran positivament a la salut mental adulta. Esther Camprodon, directora del programa Genca.
La importància d'escoltar i validar les emocions del nen i adolescent, que això ha d'anar acompanyat d'establir un vincle segur i estar disponible i present pel nen i adolescent, això enforteix la relació, genera confiança i millora l'autoestima, i a la llarga també està demostrat que disminueixen els problemes de salut mental.
Amb això s'intenta donar a conèixer les estratègies vàlides i funcionals perquè les famílies i docents les puguin posar en pràctica amb els seus fills o alumnes.
Justament en el marc del Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora demà, la Diputació de Barcelona ha presentat la Xarxa Intermunicipal de Salut Mental, un nou espai de coordinació en què els municipis podran disposar d'una plataforma digital que oferirà formació i recursos a partir de l'any vinent. Carina Bellvé.
Segons un estudi de la Diputació de Barcelona, el suïcidi és la primera causa de mort a la demarcació, mentre que un de cada 7 adolescents pateix algun problema de salut mental. Amb l'objectiu d'abordar aquesta xacra, que esdevé un repte pel món local, i millorar també la prevenció, la Diputació de Barcelona desplegarà la Xarxa Intermunicipal de Salut Mental, un instrument amb què els municipis podran disposar d'una plataforma digital on intercanviar bones pràctiques, compartir diagnosis i formació en salut mental i benestar emocional. Lluïsa Moret és la presidenta de l'ENS Supramunicipal.
Un cop més, la Diputació de Barcelona va per endavant, és pionera. Un cop més, capta, està amatent de les necessitats i les demandes reals dels municipis i ens posem al front. Més enllà de les competències, ens posem al front a donar resposta a aquestes necessitats. Per això parlem de salut mental.
La xarxa s'inclou dins del Pla Estratègic de Salut Mental, que compleix un any d'aplicació amb el 74% de les accions acomplertes.
Atenció a aquesta alerta de salut en relació a uns missatges fraudulents que circulen des d'avui.
A través de la xarxa X, el departament adverteix que si algú rep una trucada o un SMS, suposadament del Ministeri de Sanitat, demanant dades per vacunar-se de la grip i el Covid o per renovar-se la targeta sanitària, que no es proporcioni cap dada personal. Es tracta de ciberdelinqüents organitzats que han estat enviant missatges massius demanant dades als ciutadans amb l'excusa de la campanya de vacunació.
En successos, l'assassí confés del seu gendre a Lleida passarà demà a disposició judicial.
La víctima de 47 anys era un mosso d'esquadra destinat a la comissaria de Mollerussa, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci. Més d'un centenar de persones s'ha concentrat per rebutjar el tràgic succés que ha commocionat el cos. La policia catalana continua recollint proves i testimonis del crim, que tot apunta que s'hauria desencadenat per desavinences familiars.
També Santi Laiglesia, un dels principals sospitosos del crim d'Helena Jubany, declararà el proper 28 de novembre als jutjats de Sabadell.
La policia ja disposa de l'ADN d'Anna Echeguibel per comparar-lo amb les restes que van trobar a la roba de la víctima.
I encara en clau judicial, l'Audiència Provincial de Madrid ha corregit el jutge Juan Carlos Peinado i revoca la seva decisió de crear una peça separada pel delicte de malversació en el cas contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez.
Peinado pretenia crear una segona instrucció només per malversació que acabés en un judici amb jurat popular. En una resolució, l'audiència dona la raó a un recurs presentat per l'assistent de Gómez, Cristina Álvarez, i conclou que els suposats delictes de malversació i tràfic d'influències estan intrínsecament units i és impossible crear peces separades.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, vol ampliar el permís de defunció i crear un nou permís per cures pal·liatives de familiars.
Es farà mitjançant una modificació de l'Estatut dels Treballadors, que ampliarà fins a 10 dies l'actual permís per defunció de 2 dies, si implica desplaçar-se, i n'incorporarà un de nou per poder acompanyar familiars al final de la vida.
Sònia Kerr.
En un esmorzar informatiu d'Europa Press a Madrid, Díaz ha dit que amb aquesta mesura es vol acabar amb l'obligació de treballar en condicions que no són favorables.
El permiso por fallecimiento de los familiares a los que nos unen. Un permiso de hasta 10 días. Creemos que uno de los problemas de España con la productividad es que a veces la gente tiene que ir a trabajar en condiciones que no le son favorables. Lo quiero decir claramente, creo que nadie puede ir bien a trabajar a los 2 días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. nadie puede hacerlo bien.
La ministra ha volgut desvincular aquests supòsits de l'absentisme de debò, ha dit que té un impacte negatiu d'un punt i mig del PIB. Pel que fa als permisos paliatius, Díaz ha dit que hi haurà diferents modalitats que no ha especificat. Els sindicats UGT i Comissions Obreres han aplaudit la proposta, però igual que la patronal COE, lamenten que la iniciativa no s'hagi negociat en el marc del diàleg social.
I 3 de cada 10 escoles concertades continuen segregant i una de cada 5 considerades elitistes no compleixen la normativa de matricular 2 alumnes vulnerables per aula. Ho denuncia un informe de la Fundació Bofill que alerta que un 34% del pressupost d'educació per la concertada es destina a centres que segreguen. Esther Minguell.
Aquest estudi constata que el 70% de l'escola concertada fa bé la feina i que aquests centres han triplicat l'alumnat estranger en els últims 10 anys, contribuint a disminuir la segregació. Però mentre a les aules catalanes hi ha una mitjana de 4 alumnes vulnerables, hi ha un centenar d'escoles concertades, situades en barris benestants, que no en matriculen cap o només un per classe. És per això que la Bofill exigeix al govern revisar l'acord de concerts en clau equitativa. Ho explica Maria Segurola, referent de polítiques contra la segregació escolar de l'entitat.
Que s'incrementin els requisits pels centres que estan dins del concert educatiu. Llavors, que les condicions siguin clares, siguin transparents i que després els centres puguin decidir si volen continuar formant part o volen ser privades. Però amb aquesta claretat de les exigències, no? I després que aquesta revisió de concerts es faci sota la lupa de quin és el padró de cada zona, no? I de dir, doncs pot ser un centre que té 4 línies, hauria de tenir-ne 3.
La Fundació Bofill denuncia que el sistema no es pot permetre destinar 400 milions d'euros públics a escoles que segreguen. Per la seva banda, la Fundació d'Escoles Cristianes de Catalunya ha defensat la seva tasca inclusiva i assegura que el 80% dels seus centres escolaritzen més d'un 10% d'alumnes vulnerables.
Notícies en xarxa, edició vespre.
No puedo creer que estoy haciendo esto. Necesito que vayas a cuidar a mamá. Esta mañana a la noche, más tardar que yo vuelvo.
Hola.
¿Qué decís?
Dicia.
¿Estás muy loca?
Te dejaste el bigote. Me encanta cómo te queda. ¿Ves que no he perdido mi acento? Lo hago por ti. Te excitaba, te calentabas cuando yo te hablaba así. César.
En un momento...
Carmen Maura, qui escoltem en el tràiler de La vieja loca, és la protagonista també de la jornada inaugural del Festival de Cinema de Sitges.
Aquesta nit rebrà el primer dels 4 grans premis honorífics d'aquesta edició amb l'estrena europea d'aquest film. El primer de terror que l'actriu protagonitza. A banda del premi honorífic, Sitges ha obert portes oficialment amb l'estrena de la producció francesa Alfa.
I seguint el festival hi ha el nostre expert en cinema, en Didac Alcántara. Didac, bona tarda.
És que és un gènere que no li agrada gens, que ho passa molt malament. De fet, només t'ha vist un cop la pel·lícula, però no podia deixar escapar l'oportunitat de fer aquest personatge, la vieja loca, del títol. Una història produïda pel cineasta Juan Antonio Bayona, que arriba demà divendres als cinemes. L'estrena a Sitges d'aquesta nit, a les 10, però, es podrà seguir en directe a un centenar de sales de tot l'estat. Ara s'està projectant la pel·lícula inaugural de la 58a edició, Alfa, de la cineasta francesa Julia Ducournau.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Alan Pearce ja és oficialment el nou propietari de l'Espanyol. 3 mesos després de fer-se públic l'acord de compra-venda, el grup inversor de l'empresari nord-americà ha pagat 65 milions a Rastatt Group, que també ha rebut 65 milions més en accions de la nova societat. Per tant, Chen Jiancheng, el cap visible de Rastatt, tindrà un 16,45% de les accions i, per tant, seguirà participant en les decisions estratègiques del club. La nova propietat de l'Espanyol també té el control del Barley Football Club, un club anglès que acaba d'ascendir a la Premier. Alan Pearce, nou propietari de l'Espanyol, es dirigia a l'afició perica.
Llego con el máximo respeto por la historia de este club, por su gente, por todo lo que representa el sentimiento blanqueazul. Asumo este reto con una enorme ilusión. Vengo a trabajar desde la humildad, escuchando, aprendiendo y dando lo mejor de todos para hacer crecer este proyecto.
Tot plegat al mateix dia que el club ha anunciat la baixa per lesió de Javi Puado, que pateix un esquinç al seu genoll dret amb afectació al lligament. El capità perico estarà uns 2 mesos de baixa. El Barça ha comunicat que finalment sí, hi haurà un abonament de temporada per a socis del club que inclourà tots els partits com a local, tant a Montjuïc com al Camp Nou. Els preus van dels 420 euros de la zona gol més econòmica als 1.092 de tribuna. Són preus superiors als de la temporada passada, tot incloure 5 partits menys. I el president del Barça accepta que el partit contra el Villarreal es jugui als Estats Units i assegura que el club està molt a prop de tornar a la UEFA. La porta ha respost al crític Frenkie de Jong, que ahir es ha mostrat contrari a jugar el partit a Miami.
Cadascú pot tenir la seva opinió, jo la respecto. És capità del Barça i li puc respectar l'opinió, però el club jugarà on digui la Lliga. Si nosaltres doncs, hem d'alguna manera doncs, acompanyat aquesta idea, és pel fet de que doncs, és un mercat emergent per nosaltres.
En handbol, el Barça rep aquest vespre a 8:45 al Pic Seguet en la quarta jornada de la Champions, un rival amb el que empaten a 4 punts el grup que lidera el Magdeburg amb 6. Escoltem a l'entrenador del Barça, Juan Carlos Ortega.
Juguen a casa, juguen davant d'un equip molt bo, juga molt bé les transicions, va costar molt guanyar la quarts de final l'any passat. És veritat que té alguna baixa sensible, però a vegades els jugadors donen un pas endavant, no? Tenim molt respecte, és un equip que juga en 6, que juga en 7 en atac, que defensa 6-0, que defensa 5-1, hem de preparar moltes coses.
I pel que fa al Fracking Balomano Granollers, va perdre per la mínima amb la Rioja a la Lliga Guerreras Iberdrola.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, agafant possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El Quartet Casals farà brillar la mítica Gran Fuga de Beethoven el 15 d'octubre a l'Auditori.
El quartet de corda número 13 sonarà amb el seu moviment final original, que va rebre crítiques tan dolentes quan es va estrenar que el compositor el va haver de substituir.
Entrades a auditori.cat.
Arriba la Fira Mediterrània de Manresa.
Aquest any, amb l'accent posat en els creadors que reinterpreten la tradició amb mirada de present.
Del 9 al 12 d'octubre, gaudeix de 79 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular.
No t'ho perdis. Entrades i informació a firamediterrania.cat.
Propostes en xarxa.
Des de 1988, a Agramunt, el segon cap de setmana d'octubre té nom propi. El torró i la xocolata a la pedra d'aquest municipi de l'Urgell han creuat totes les fronteres possibles, però any rere any se'ls continua dedicant a fira. El cap de setmana de l'11 i el 12 d'octubre no podreu deixar de llepar-vos els dits, literalment, a una de les fires més dolces de casa nostra. La del torró i la xocolata a la pedra d'Agramunt. I podreu descobrir en rigorós directe com s'elabora aquest producte artesanal típic del segle XVIII, però també passejar per les 5 cases torronaires de tota la vida d'aquesta població. I el més important, que ja ens coneixem, tastar les varietats i novetats dels productors. La fira es viu als carrers d'Agramunt, amb parades d'artesania, alimentació, amb portes obertes al patrimoni històric i cultural, amb activitats i amb música en viu. Però també hi haurà moviment als pavellons, al dolç i al gric, per on passaran els millors professionals de la cuina i la pastisseria i també els productors de proximitat. L'11 i el 12 d'octubre, 36a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Més informació al web agramunt.cat.
Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa,
Quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar. Quan somies nous projectes. Quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus. Sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El debat de política general enforteix el tripartit dels socis d'investidura i aïlla Junts del PSC. Els de Carles Puigdemont amenacen en bloquejar la legislatura espanyola. Jordi Fortià.
A aquesta hora es voten les propostes que han sorgit del debat de política general. Esther Capella és la portaveu d'Esquerra Republicana i Mònica Sales de Junts.
Que no podem viure de promeses i hem de decidir si volem ser un país que administra la seva escassedat o un país que exerceix la seva plenitud.
No els demanem que compartisquen el que negociem a Suïssa. Només els demanem que no ho bloquegen. No poden frenar els avenços nacionals, socials i econòmics amb el PP i amb Vox i fer veure que a Suïssa volen negociar mentre a Catalunya volen destruir. Ja n'hi ha prou d'ambigüitats i de mitges tintes. No acceptarem més maniobres per guanyar temps ni per fer equilibris impossibles. Estan avisats de fa dies.
Comença la vacunació de la dermatosis nodular en una primera fase a 90.000 animals afectats pel brot de l'Alt Empordà.
La vacunació estava prevista inicialment per ahir, però un problema amb la logística del transport de les vacunes procedents d'un laboratori francès ha provocat que l'inici de la campanya s'hagi retrasat fins avui. Rosa Altisent és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
Aquest migdia han arribat des de França aquest primer lot de vacunes i immediatament després tots els equips de veterinaris s'han posat a iniciar aquesta fase doncs, de vacunació. El que podem dir ara és que les vacunes seran vacunes suficients per vacunar a tots aquests 90.000 animals, que el procés de vacunació serà el més ràpid possible. De fet, aquest primer lot contem que en 2 dies puguem ja haver administrat totes aquestes vacunes d'aquest primer lot. Les vacunes arriben en 2 lots, aquest primer lot, i un segon lot doncs, que esperem doncs, a finals d'aquesta setmana, però no tenim la data exacta.
6 de cada 10 adolescents presenten símptomes de malestar emocional, segons el darrer informe Faros de l'Hospital Sant Joan de Déu sobre la salut mental dels més joves.
Per revertir-ho, els especialistes aposten per un model de disciplina positiva que consideren clau per a la construcció de xarxes neuronals que condicionin el seu comportament i pensaments futurs.
Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
L'informe revela que la cura de les emocions durant la infantesa i adolescència incideix en la creació de xarxes neuronals que influiran positivament a la salut mental adulta. Esther Camprodon, directora del programa GENCA.
La importància d'escoltar i validar les emocions del nen i adolescent, que això ha d'anar acompanyat d'establir un vincle segur, això enforteix la relació, genera confiança i millora l'autoestima i a la llarga disminueixen els problemes de salut mental.
Carmen Maura, la protagonista de La vieja loca, és també protagonista de la jornada inaugural del Festival de Cinema de Sitges.
Aquesta nit rebrà el primer dels 4 grans premis honorífics d'aquesta edició amb l'estrena europea d'aquest film, el primer de terror que protagonitza l'actriu.
I en esports, Toni Castro, Alan Pace ja és oficialment el nou propietari de l'Espanyol.
El grup inversor de l'empresari nord-americà ha pagat 65 milions a Rastatt Group de Chen Jiancheng, que també ha rebut 65 milions més en accions de la nova societat. Per cert, el capità perico Javi Puado estarà uns 2 mesos de baixa per un esquinç al genoll dret i els socis del Barça ja poden comprar els abonaments de temporada pels partits a Montjuïc i al Camp Nou. Els preus van dels 420 euros de la zona gol més econòmica als 1.092 de tribuna.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps que avui ha anat canviant i han anat caient aquests ruixats molt locals, però alguns de força intensos. Sobretot els que han caigut al Camp de Tarragona, 64 litres per metre quadrat, a Salomó, 50, als Pallaresos, 40, a Bràfim. Per tant, entre el Tarragonès i l'Alt Camp és on més aigua s'hi ha recollit. També algun ruixat a hores d'ara queda cap al Baix Camp, al Tarragonès, entre el Solsonès, Osona i el Berguedà, i alguna gotellada s'està tensant ja també cap a les comarques de la Catalunya central-sud, com l'Anoia, també la Segarra o a les Terres de l'Ebre. Allà és on plourà aquesta propera nit i el divendres al matí. Extrem sud de Tarragona, per tant. A la resta del país ja cada vegada més clarianes i, de fet, el divendres acabarà sent una jornada bastant tranquil·la. A la tarda, si de cas, alguna gotellada una altra vegada a les muntanyes de Tarragona i una temperatura que, lluny de baixar, pujarà més. Per tant, la tarda de divendres serà molt càlida. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Vic. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. La veritat és que millora molt ràpidament la circulació en aquesta xarxa viària i ja només parlaríem a banda de les rondes de Barcelona, que és cert que encara van força carregades aquesta ronda de dalt en sentit Besòs, ronda litoral en totes dues direccions. El que et deia, a banda de les rondes, ens quedem amb la C58, aquesta autopista del Vallès. Ho comentàvem anteriorment, un accident a la zona de Ripollet. Encara s'hi treballa, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. I parlem d'aturades, aquí sí, d'uns 3-4 quilòmetres entre Badia del Vallès i Ripollet. Això, com et deia, a la C58 en sentit Barcelona i per accident. En principi, a la resta de les principals carreteres i autopistes catalanes, a aquesta hora ja parlem de circulació molt i molt tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El debat de política general enforteix el tripartit dels socis d'investidura i aïlla Junts del PSC. Els de Carles Puigdemont amenacen en bloquejar la legislatura espanyola.
A aquesta hora es voten les propostes que han sorgit del debat de política general, però el que ja se sap és que no hi ha hagut acord i el PSC votarà en contra d'una proposta de resolució sobre la necessitat de negociar un referèndum d'autodeterminació. Una negociació que s'hauria de dur a terme a les reunions entre el PSOE i Junts a Suïssa i que també inclouria reconèixer el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. La negativa dels socialistes al text de Junts podria accelerar qualsevol decisió sobre el suport a Pedro Sánchez. De moment, Junts ja amenaça en bloquejar la legislatura espanyola amb el vot contrari als pressupostos.
En canvi, els partits de la investidura, com dèiem abans, tornen a coincidir en diverses votacions i han estat negociant fins l'últim moment 6 propostes de transacció que mostrarien l'estat de salut del pacte. Seguint l'última sessió del debat de política general i el nostre company Marc Dalmau. Marc, bona tarda.
Bona tarda. Després que Esquerra avisés que no donarien suport als pressupostos tant a Catalunya com a Espanya, finalment el PSC ha votat a favor de desenvolupar una de les promeses que va fer Illa per ser investit. El finançament singular i les modificacions legislatives que calgui fer al Congrés dels Diputats per avançar en la recaptació de tots els impostos. Una proposta a la que s'hi han sumat els comuns. Escoltem Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana, i Elena Díaz, diputada del PSC.
Esquerra Republicana li diu al govern que Catalunya no pot esperar, que no podem viure de promeses i hem de decidir si volem ser un país que administra la seva escassedat o un país que exerceix la seva plenitud.
I perquè volem fer efectiva aquesta millora dels serveis públics, també proposem continuar impulsant un nou acord de finançament singular per Catalunya, un acord que ens permeti guanyar capacitat de gestió, disposar de tots els instruments i també de més recursos.
On els socialistes no donen suport és a la proposta de resolució de Junts per la celebració d'un referèndum d'independència. I és que els de Puigdemont han advertit durant el debat que si el president de la Generalitat, Salvador Illa, no s'adheria als acords d'investidura entre PSOE i Junts, on es reconeix un conflicte polític profund entre Catalunya i Espanya, podria perillar la governabilitat de l'executiu espanyol. Mònica Sales és portaveu de Junts i feia aquest dur advertiment.
No els demanem que compartisquen el que negociem a Suïssa. Només els demanem que no ho bloquegen. No poden frenar els avenços nacionals, socials i econòmics amb el PP i amb Vox. I fer veure que Suïssa volen negociar mentre a Catalunya volen destruir. Ja n'hi ha prou d'ambigüitats i de mitges tintes. No acceptarem més maniobres per guanyar temps ni per fer equilibris impossibles. Estan avisats de fa dies.
D'altra banda, els socialistes han donat suport al pla dels comuns per rehabilitar 150.000 habitatges i accelerar la construcció d'habitatge públic.
Moltíssimes gràcies, Marc. I encara en clau política, el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per l'any vinent superarà per primer cop els 4.000 milions d'euros amb un increment del 9% si s'aprova la proposta que ha presentat l'equip de govern.
Del total dels diners, el gruix anirien destinats a tres àmbits: les persones, l'habitatge i la seguretat, uns comptes que preveuen congelar impostos i taxes.
Jordi Casino.
Tres aspectes concrets que el consistori considera prioritaris i que acumulen el 40% del total dels 4.200 milions previstos, amb més ajudes per a la infància, la construcció de més habitatge públic i la instal·lació d'un miler de noves càmeres de videovigilància, entre d'altres. A banda, i pel que fa al transport públic, el consistori preveu mantenir la seva bonificació als títols més utilitzats i aposta per acabar la connexió dels tramvies per la Diagonal abans del 2030. Jordi Valls és el responsable d'Economia.
Entenem que el pressupost expressa un projecte, clarament, i va centrat aquest projecte en les persones, en l'habitatge i en la seguretat. Creiem sincerament que és un pressupost que compleix amb les preocupacions dels ciutadans i les ciutadanes d'aquesta ciutat.
Pel que fa a les ordenances fiscals, aquestes preveuen congelar impostos i taxes per famílies i pimes i només destaquen com a novetat bonificacions per obres de regeneració urbana i l'increment d'un euro del recàrrec turístic municipal per arribar als 5 euros. Per poder aprovar els comptes i les ordenances, el PSC necessitarà el suport dels Comuns i Esquerra o de Junts, un factor que de moment no té garantit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Comença la vacunació de la dermatosi nodular a 90.000 animals afectats pel brot de l'Alt Empordà. Així ho ha anunciat el Departament d'Agricultura aquesta tarda a Lleida. UAU Lleida Ràdio, Enric López.
Les dosis permetran vacunar els 90.000 animals afectats i es calcula que el primer lot s'administrarà en dos dies. La vacunació del bestiar amb el primer lot ha començat a administrar-se als primers quilòmetres del radi del focus i posteriorment s'administrarà el segon lot als animals d'un radi més ampli del focus fins als 50 quilòmetres per arribar al 100%. Rosa Altissent és la directora d'Agricultura i Ramaderia.
Bueno, aquest inici de la vacunació és una molt bona notícia, doncs, perquè a 5 dies des d'aquest primer focus podem dir que ja hem començat a vacunar. Cada dia hem estat en reunions amb el sector per explicar-los i com anava avançant l'estat de la situació i, per tant, doncs, la rapidesa en aquests 5 dies doncs, ens ha permès doncs, avui poder sortir amb aquesta tan bona notícia doncs, que iniciem aquest procés de vacunació.
Segons ha reafirmat Altissent, la malaltia no afecta la salut pública de manera que el consum de carn i llet és totalment segur. També, fins al moment, els tres focus detectats continuen sent els mateixos, però continuen en fase d'inspecció en tot totes les explotacions.
A tot això, el Gremi de la Pagesia Catalana engega una iniciativa solidària per ajudar a repoblar d'animals les granges que han hagut de sacrificar el seu ramat a causa de la dermatosi nodular.
Amb el nom Repoblem les granges afectades, han creat una borsa d'animals per connectar els ramaders que ofereixin bestiar amb els pagesos afectats que ara han de començar de zero.
En clau internacional, Donald Trump viatjarà a Egipte per signar l'acord de pau aprovat entre Israel i Hamas. A aquesta hora, el govern israelià ha estat reunit per firmar l'acord a què s'ha arribat amb Hamas sobre la primera fase del pla de pau a Gaza.
L'acord contempla la retirada parcial d'Israel, l'alliberament d'hostatges en mans de Hamas, la majoria morts, i l'excarceració de 2.000 presos palestins. Tot i això, Israel ja ha anunciat que no pensa alliberar els responsables de l'atac del 7 d'octubre de 2023, ni caps significatius de Hamas que l'organització terrorista havia exigit durant el procés. L'alto el foc entrarà en vigor 24 hores després de ser ratificat per totes les parts. En declaracions a la xarxa, Pere Ortega, investigador del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, celebra aquest acord, tot i que alerta que de la dificultat i la fragilitat de tirar endavant totes les fases del pla de pau.
De moment hem de celebrar que afortunadament hi hagi un alto el foc i que hi hagi un intercanvi de presoners, però cal ser cautes perquè la segona part de la fase és molt més de l'acord és molt més complicada de que es porti a terme.
Un cop passades les 24 hores de l'alto el foc, s'obrirà una finestra de 72 hores per l'alliberament dels hostatges i els presos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
6 de cada 10 adolescents presenten símptomes de malestar emocional, segons el darrer informe Faros de l'Hospital Sant Joan de Déu sobre la salut mental dels...
Per revertir-ho, els especialistes aposten per un model de disciplina positiva que consideren clau per a la construcció de xarxes neuronals que condicionin el seu comportament i pensaments futurs.
Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
Segons dades del darrer baròmetre de Joventut, Salut i Benestar de Catalunya, 6 de cada 10 adolescents presenten símptomes de malestar emocional. Davant d'aquesta circumstància, s'ha realitzat l'informe Faros, que recull dades tangibles de 20.000 alumnes i 1.200 docents que han participat dins del projecte GENCA. L'informe revela que la cura de les emocions durant la infantesa i adolescència incideix en la creació de xarxes neuronals que influiran positivament a la salut mental adulta. Esther Camprodon, directora del programa GENCA.
La importància d'escoltar i validar les emocions del nen ni adolescent, que això ha d'anar acompanyat d'establir un vincle segur i estar disponible i present pel nen i adolescent, això enforteix la relació, genera confiança i millora l'autoestima i a la llarga també està demostrat que disminueixen els problemes de salut mental.
Amb això s'intenta donar a conèixer les estratègies vàlides i funcionals perquè les famílies i docents les puguin posar en pràctica amb els seus fills o alumnes.
I avui, Dia Mundial de la Visió, estudiants i docents de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya han ofert revisions visuals gratuïtes i consells per fomentar la salut visual. Ràdio Municipal de Terrassa.
Amb motiu del Dia Mundial de la Visió, estudiants i docents de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de la UPC han fet revisions visuals gratuïtes a la plaça Vella de Terrassa. L'efemèride en favor de la visió coincideix amb l'aprovació aquest dimecres al Consell de Ministres d'una subvenció directa de 100 euros anuals per tots els menors de 16 anys que necessitin ulleres o lents de contacte. Un ajut universal i del qual se'n poden beneficiar tots els infants i adolescents, independentment de la seva renda familiar.
Superbé, tot el que sigui ajuda sempre benvingudes són.
Al final la visió és una cosa que afecta a tothom.
Les gafes són molt cares.
Ara bé, des del sector consideren que la mesura és insuficient.
No donar-li a tothom aquest ajut és la solució fàcil, però no és la més justa, segurament.
L'ajut es tramitarà directament a les entitats adherides, principalment òptiques, que aplicaran el descompte en el moment de la compra, que s'haurà de formalitzar abans del 31 de desembre del 2026.
En successos, l'assassí confès del seu gendre a Lleida passarà demà a disposició judicial.
La víctima de 47 anys era un mosso d'esquadra destinat a la comissaria de Mollerussa, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci. Més d'un centenar de persones s'han concentrat per rebutjar el tràgic succés que ha commocionat el cos. La policia catalana continua recollint proves i testimonis del crim, que tot apunta que s'hauria desencadenat per desavinences familiars.
També Santi La Iglesia, un dels principals sospitosos del crim d'Helena Jubany, declararà el proper 28 de novembre als jutjats de Sabadell.
La policia ja disposa de l'ADN d'Anna Echaguibel per comparar-lo amb les restes que van trobar a la roba de la víctima.
I encara en clau judicial, l'Audiència Provincial de Madrid ha corregit el jutge Juan Carlos Peinado i revoca la seva decisió de crear una peça separada pel delicte de malversació en el cas contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez.
Peinado pretenia crear una segona instrucció només per malversació que acabés en un judici amb jurat popular. En una resolució, l'audiència dona la raó a un recurs presentat per l'assistent de Gómez, Cristina Álvarez, i conclou que els suposats delictes de malversació i tràfic d'influències estan intrínsecament units i és impossible crear peces separades.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'àrea metropolitana de Barcelona aposta per un canvi en el tractament de residus per incrementar el reciclatge. Per fer-ho, invertirà prop de 700 milions d'euros fins al 2035, que es destinaran a construir una desena de noves plantes de tractament de residus i remodelar els ecoparcs actuals.
L'objectiu és revertir les dades actuals de reciclatge que continuen estancades i lluny dels objectius europeus. Ara mateix, l'índex de recollida selectiva dels municipis és el 38,8%, quan l'objectiu per aquest 2025 era del 55%.
Gavà Televisió, Marc Ferrer.
Per revertir la situació i complir els objectius, els ajuntaments estan implantant sistemes de recollida amb identificació d'usuaris i adaptant les taxes a aquests canvis. El nou model dona especial importància a la primera etapa, que consisteix a prevenir la generació de residus i a reutilitzar els materials. Així ho explicava Guille López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
Acompanyant els municipis que milloren i tenen l'obligació de millorar quan a la recollida i que fem una aposta decidida, 90 milions d'euros per la prevenció i alhora apostem per la recuperació material. No volem gestionar els recursos i minimitzar l'impacte, que volem és recuperar-los i reintroduir-los en el sistema.
A banda, amb la construcció de 10 noves residus i la remodelació de les actuals, s'espera de cara al 2035 reduir un 10% la generació total de residus respecte al 2010. També es vol reduir un 10% la generació de la fracció d'envasos respecte al 2018, una taxa de reciclatge del 65%, un nivell inferior al 15% d'impropis en la fracció orgànica i un enviament de rebuig de menys del 10% a dipòsits controlats.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que avui ens porten els companys de l'Espluga FM i Ràdio Ciutat de Tarragona.
Aquesta setmana s'han aprovat diverses modificacions al Pla d'Ordenances Urbanístiques Municipals de l'Espluga de Francolí, les quals permetran als promotors construir habitatges de menys metres quadrats i més adequats al nucli antic del municipi. Una demanda històrica per evitar la situació de decadència que viu actualment el centre històric i promoure la construcció i reforma d'habitatges. De cara al futur es volen desencallar altres projectes pendents com el Pla Parcial Milmanda.
La proposta, amb una inversió total de 25 milions d'euros a parts iguals entre el consistori i el govern, pretén reduir les desigualtats, millorar les condicions de vida i reforçar la cohesió social en un dels barris amb més caràcter de la ciutat. Així ho explica l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
Té tres objectius aquesta convocatòria: reduir les desigualtats, millorar les condicions de vida i garantir l'accés als serveis bàsics i a l'habitatge digne.
El pla inclou 34 actuacions, entre les que destaquen la reurbanització de l'entorn del Teatre Romà i la construcció d'un centre cívic.
No puedo creer que estoy haciendo esto. Necesito que vayas a cuidar a mamá. Esta mañana a la noche, más tardar, que yo vuelvo.
Hola.
¿Qué decís?
Lilla.
¿Estás muy loca?
Te dejaste el bigote. Me encanta cómo te queda. ¿Ves que no he perdido mi acento? Lo hago por ti. Te excitaba, te calentabas cuando yo te hablaba así. César.
En un momento me...
Carmen Maura, a qui escoltem en el tràiler de La vieja loca, és la protagonista també de la jornada inaugural del Festival de Cinema de Sitges.
Aquesta nit rebrà el primer dels quatre grans premis honorífics d'aquesta edició amb l'estrena europea d'aquest film, el primer de terror que l'actriu protagonitza. A banda del premi honorífic, Sitges ha obert portes oficialment amb l'estrena de la producció francesa Alfa.
I seguint el festival hi ha el nostre expert en cinema, en Didac Alcantara. Didac, bona tarda.
Bona tarda. Amb 80 anys acabats de fer, Carmen Maura reconeix que és un gènere que no li agrada gens, que ho passa molt malament. De fet, només t'ha vist un cop la pel·lícula, però no podia deixar escapar l'oportunitat de fer aquest personatge, la vieja loca, del títol. Una història produïda pel cineasta Juan Antonio Bayona, que arriba demà divendres als cinemes. L'estrena a Sitges d'aquesta nit, a les 10, però, es podrà seguir en directe a un centenar de sales de tot l'estat. Ara s'està projectant la pel·lícula inaugural de la 58a edició, Alfa, de la cineasta francesa Julia Ducournau.
I Manresa dona el tret de sortida també a una nova edició de la Fira Mediterrània. Aquest matí els espectacles familiars han encetat una programació que s'allargarà fins diumenge. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
Un dels trets destacats de la programació d'enguany és la gran quantitat d'estrenes que hi haurà. En total, dels 78 espectacles, 58 seran estrenes, un 74%. Tot i que aquest matí ja s'han posat en escena alguns muntatges de teatre familiar, no serà fins al vespre que la fira s'inaugurarà de manera oficial. L'espectacle escollit per fer-ho és Pa, una proposta musical de la cantant menorquina Anna Ferrer. El director de la fira, Jordi Foses, destaca els espectacles principals de l'edició.
La fira a nivell musical tenim dos grans itineraris, el de l'escena catalana d'arrel, on crec que Anna Ferrer, amb la presentació d'aquest Pa, que serà un dels grans moments d'aquesta fira. A nivell internacional, jo crec que un dels moments més destacats d'aquesta fira serà aquesta trobada entre el Justin Adams i el Mauro Durante, que tindrem a la taverna i que alguns dels charts europeus ja estan dient que és el millor disc de world music europeu de l'any.
El leitmotiv d'aquest any és la creació en motiu del cinquè aniversari de l'Obrador d'Arrel, el programa per impulsar artistes novells que volen explorar noves vies. A més, aquesta edició també ve marcada per la tornada dels espectacles de gran i mitjà format al carrer, que s'havien reduït arran de la pandèmia.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Alan Pace ja és oficialment el nou propietari de l'Espanyol. Tres mesos després de fer-se públic l'acord de compra-venda, el grup inversor de l'empresari nord-americà ha pagat 65 milions a Rastar Group, que també ha rebut 65 milions més en accions de la nova societat. Alan Pace, el nou propietari de l'Espanyol, es dirigia a l'afició perica.
Llego con último respeto por la historia de este club, por su gente, por todo lo que representa el sentimiento blanqueazul. Asumo este reto con una enorme ilusión. Vengo a trabajar desde la humildad, escuchando, aprendiendo y dando lo mejor de todos para hacer crecer este proyecto.
Tot plegat el mateix dia que el club ha anunciat la baixa per lesió de Javi Puado, que pateix un esquinç al genoll dret amb afectació al lligament. El capità perico estarà dos mesos de baixa. Els socis del Barça ja poden comprar l'abonament de temporada pels partits a Montjuïc i al Camp Nou. Els preus van dels 420 euros de la zona gol, més econòmic als 1.092 de tribuna. I el president Joan Laporta accepta que el partit contra el Villarreal es jugui als Estats Units. Laporta respost al crític Frenkie de Jong, que es va mostrar contrari a jugar aquest partit a Miami.
Cadascú pot tenir la seva opinió, jo la respecto, és capità del Barça i li puc respectar l'opinió, però el club jugarà on digui la Lliga. Si nosaltres doncs, hem d'alguna manera doncs, acompanyat aquesta idea, és pel fet de que doncs, és un mercat emergent per nosaltres.
I els clubs de futbol del Maresme han fet un comunicat conjunt per dir prou a la violència als camps de futbol. Ràdio Premià de Mar, Mar Rodríguez.
Un pare va agredir brutalment l'àrbitre, la qual cosa va comportar l'ingrés hospitalari del col·legiat. Els clubs es comprometen a solidaritzar-se amb l'estament arbitral i sota el lema «Protegir l'àrbitre és protegir el joc», aquest cap de setmana el minut 1 de cada partit servirà perquè els jugadors i jugadores seguin el camp i mostrin el seu suport als àrbitres i contra qualsevol tipus d'agressió o intimidació. Eric Rodríguez és el coordinador del futbol base del Club Esportiu Premià.
Denunciem aquesta situació i manifestem que estem en contra de qualsevol tipus de violència en el món del futbol i ara especialment amb la figura dels àrbitres on volem destacar i protegir la seva integritat.
El comunicat acaba explicant que el futbol i l'esport han de ser un espai de respecte, educació, tolerància i fair play i que els clubs no permetran que la violència destrueixi el veritable esperit esportiu.
I l'Ali, per acabar, el Barça d'handbol rep aquest vespre al Pic Seguet en la quarta jornada de la Champions.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Battles are lost.
Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y